Ràdio Estel.
Els càrrecs polítics i banquers no han de témer les nostres accions, doncs encara ens estem organitzant, però bé poden témer els nostres pensaments, perquè sobre ells comencem a construir un nou món en el qual no hi ha lloc per la seva riquesa, ja que aquestes han de ser repartides pel bé de la humanitat. Portem moltes dècades amb el sistema de vida actual i això no ho canviarem en pocs dies, cal seguir treballant. I una forma excel·lent de fer-ho és movent les consciències de tots els qui habitem el nostre estimat planeta. Dissabte passat, 15 d'octubre, molts marxants cridaven «No ens miris, uneix-te!» i la metxa es va prendre. Des de la plaça del Sol i la plaça Catalunya, Madrid i Barcelona respectivament, passant per Tòquio, París, Londres, Roma, Nova York, Santiago de Xile, Sydney, Frankfurt, i així fins a completar gairebé 1.000 poblacions de tot el globus, que no és poc. L'esperit del canvi és una llavor que comença a germinar en milions de cors. Cors que quan s'ajunten són capaços de prendre les regnes de la seva pròpia vida, del seu propi destí. Durant la marxa a Barcelona, algú va dir que aquest moviment no el parava ni Déu. En canvi, jo li diria que és Déu qui ha engegat aquest moviment. Sigui com sigui, sorgeixen amb força les ànsies per una veritable llibertat i la necessitat de desprendre's de les cadenes d'un sistema que ens han lligat fins a l'esclavitud en nom de la democràcia i la civilització. Però ja no ens ho creiem. I el que no ens creiem, tampoc som el 99% de les persones. Ens omple d'optimisme i esperança quan veiem que el món marxa en una sola direcció. Cada dia hi ha més raons per ser positius i per viure somrients. Partint de la terminologia de David Corten, podríem dir que comencem a passar de l'imperi a la comunitat. Jorge Domner, bona nit.
Hola, bona nit, Joan.
Com bé sabeu, el Jorge Domner és editor, periodista, consultor de mitjans i, a més, dirigeix el portal enpositivo.com. Tot bé, Jorge?
Tot bé, Joan. Un dia molt important, avui.
Importante perquè, a veure, i així entrem en matèria. Destaca'ns.
Pues la notícia avui indiscutible, la notícia positiva, és que en estos momentos se han sentado para hablar de la paz en San Sebastián, muy cerca de aquí, en nuestro país. Todos los medios de comunicación españoles e internacionales están a la espera del comunicado de esta noticia, pero lo importante es que esta conferencia internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco es un hecho esperanzador que deseamos culmine con éxito y que lo podamos añadir esta noche mismo a nuestra fuente de buenas noticias.
¿Qué es?
El camino está más cerca.
Ahora le suena el teléfono.
Cerca, sí. Y creemos que el fin de la violencia puede estar, pese a algunos agoreros que desearían que se demore por especulaciones electorales, creo que el camino de la paz está muy cerca. Por otro lado, Joan, comentar algunas, hoy es un lunes cargado de buenas noticias en enpositivo.com, desde Samantha Peñalver, que tras 12 años de trabajar en una de las mayores empresas de España decidió marcharse, dejar todo y hacer un cambio positivo en su vida para hacer lo que siempre había querido hacer, que dice África ayudar. Un ejemplo de en Portugal cómo no se están tirando la comida, sino que se está reciclando esa comida que sobra en todos lados. Y por otro lado, un mensaje espiritual que recomiendo de Marianne Williamson,
sí.
Y cómo no, unas conversaciones que patrocina el Banco de Sabadell, pero que son muy interesantes porque hablan del futuro y que nosotros hoy publicamos la de Pep Guardiola y Fernando Trueba, pero hay otras interesantes como la del psiquiatra Luis Rojas Marcos con la Estrella Morente, etcétera. En fin, cosas que hablan del futuro, cosas que están pasando, cosas que en medio de tanta malas noticias que están cayendo, hay muchísimas otras que son buenas noticias para irse levantando.
I per començar, aquest punt ORG que com a mínim ens dibuixa aquest somriure a la cara i pensar que no estem tan malament com ens pensem. Jorge Domner, gràcies.
Bona nit, Joan.
Bona nit. I a part del Jorge Domner, doncs nosaltres som el Jordi Carretero a les vies de so, l'Enric San Juan, la Maria Sierra, l'Enric Castellà i l'Enric Tintoré, que per cert el tenim per aquí. Enric, que és el que ens portes avui al teu espai d'espiritualitat del final del programa.
Hola, Joan. Ens hem de reforçar internament per millorar el món.
Doncs molt bé, això és el que tractarem al final de tot. Reforçar-nos internament. Avui, dilluns 17 d'octubre, Dia Internacional de l'Eradicació de la Pobresa, parlem amb la Meritxell Tellez, que és de la comunitat de Sant Egidio. Com treballa aquesta comunitat amb els més pobres, si tenen més feina ara amb la crisi, si la solidaritat és l'única opció per sortir de la situació actual, econòmica, social i de valors en la que ens trobem, etc etc. I això, doncs, tot plegat, conduït per servidor amb molt plaer. Com sempre, ja ho sabeu, el meu nom és Joan Ortiz.
www.puntorg. La cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Amigues, amics, recordeu que el Punt ORG és el primer programa microfinançat per l'audiència que promou el canvi social i l'acció ciutadana. Entreu al facebook.com/puntorg o també ens podreu trobar a puntorg.org i, si ho desitgeu, trobareu tots els programes que emetem en l'iTunes. I el que fem ara és entrar en matèria precisament parlant d'això, de blogs, de xarxes socials, d'iTunes i de tot el que és tecnologia. Enrique San Juan, bona nit.
Bona nit, Joan.
Ell és el director de Community Internet, a més, expert en qüestió de xarxes socials, periodista, implicat en la qüestió tecnològica directament. I no sé, Enric, avui precisament m'estaves comentant de parlar de la importància de reforçar la nostra presència a les xarxes, no?
Efectivamente. El tema era que tenemos, de si estamos implicados en el cambio social y tenemos esa fuerza interior para hacerlo, lo tenemos que hacer a través, en redes sociales, de una presencia robusta. Es decir, ser potentes en nuestros perfiles, en las distintas redes. Y específicamente, por ser la mayoritaria, deberíamos empezar quizá por Facebook, ya que la mayoría de personas tiene una cuenta en Facebook.
¿Cómo es reforzar un perfil a Facebook?
Primero, teniendo una fotografía adecuada. Me refiero a la fotografía
mira,
de perfil.
Eso es interesante. ¿Cómo hace una foto de perfil?
Una fotografía adecuada, me refiero a que mucha gente piensa en su perfil de Facebook como si fuera su entorno más próximo, el de sus amigos, el de sus colegas, el de su familia, sin tener en cuenta que la foto de perfil y el nombre y tu propia pertenencia a la red en Facebook es de lo primero que sale de ti cuando alguien busca tu nombre en Google. Es decir, esa información, como no la hayas tocado, como no la hayas cerrado de visibilidad hacia afuera, es decir, casi nadie lo hace, tampoco es necesario hacerlo, es de lo primero que sale de ti y sale visible. Así que si tienes una foto, vamos a llamarle...
una mica chorra, ¿no? Una mica absurda.
Sí,
una
chorra, mica... absurda, o que se ve claramente que estabas en un estado etílico alto.
Que eso pasa, ¿eh?
Que eso pasa.
Se andaban, sí.
Ese tipo de fotografías abundan en la red. Cualquiera es libre de poner la que quiera, desde luego. Pero si estamos vinculados a un movimiento de cambio social o a una iniciativa, hemos de pensar cuál sería la mejor foto de mí que reflejase ese espíritu que llevo dentro o esa intención. Para que la foto luego no sea una barrera a la hora de transmitir un mensaje, tiene que ser clara, bien iluminada, que salga sonriente, llenando la mayor cantidad del espacio de la foto con tu cara. No salgas pequeño, aislado, a oscuras, sino...
Això és interessant, eh? Aquest consell potser és absurd, però l'Enric ens està ensenyant a com presentar-nos al món per oferir una imatge que és la que ens pugui interessar, i si el que volem és moure'ns per les xarxes socials amb finalitats de marketing d'un mateix, doncs això és interessant.
Esto se estudia o lo enseño en los cursos de branding personal o cuando la marca eres tú, a través de redes sociales, y es un factor esencial, la imagen que tienes.
Perdona'm, ja has començat i tenia ganes de reiterar-ho, eh? M'imagino que entrant a community.es trobaran horaris de cursos on es puguin aprendre aquestes coses, no?
Efectivamente, ahí tengo toda la parte de cursos de redes sociales en www.community, con dos M's acabado en Y, .es.
I llavors, la importància de reforçar aquesta presència a les xarxes, perquè a més ve a compte d'una iniciativa d'una entitat, no? D'una ONG.
Efectivamente, la idea es que si tú tienes una presencia sólida en la red, vas a tener mucha gente que te siga, evidentemente. Y ese es el objetivo de cualquier persona que más o menos está consciente en las redes sociales. No es lo mismo que cuando tú pones un mensaje en tu muro te lo lean 20 personas, a que te lo lean 200, a que te lo lean 2.000 y así sucesivamente. De manera que entre más gente tengas a la hora de impactar con tu mensaje, mejor. Y el ejemplo que tenemos práctico de esto es una iniciativa de Médicos Sin Fronteras en Estados Unidos,
sí,
que ha puesto en marcha una campaña que es muy buena, bajo mi punto de vista, por lo imaginativa. Y es que pide a la gente, a los usuarios, a los amigos de Médicos Sin Fronteras que tengan un perfil en Facebook, que les cedan su perfil durante un día.
Que els cedeixin el perfil, això què vol dir de cedir el perfil?
Pues que tú le cedes el perfil a los de Médicos Sin Fronteras y ellos, a través Eso quiere decir que van a poder entrar en tu perfil y van a poder publicar cosas como si fueras tú, pero evidentemente identificados como Médicos Sin Fronteras. ¿Qué se quiere lograr con esto? Se quiere lograr que a través de que mucha gente les ceda su perfil durante un día, tener un impacto directo en todas aquellas personas que siguen a quien le ha facilitado el perfil.
Això és extraordinari, no? És a dir, és multiplicar per molt més les possibilitats de Facebook, no?
Efectivament, i además és molt imaginatiu, és molt 2.0, és molt de redes socials i fíjate al punt que estem llegant, que no és més que l'inici, però és un punt interessant de gestió de los contactos desde un punto de vista marketing, de promoción, pero enfocado al cambio social y ayudar, por ejemplo, en este caso concreto, a una ONG de gran prestigio y ayuda en el tercer mundo y en todos sitios donde hay conflicto, como es Médicos Sin Frontera.
Ho trobo extraordinari, perquè si Médicos Sin Fronteras pogués tenir 20.000 persones, això és agafar aquest 20.000 i multiplicar-lo pel nombre de persones que té, que segueixen en aquests
sí.
20.000, no?
Efectivament.
O sigui, és una passada.
És una passada i està molt ben pensat. Molt ben pensat. Però fíjate, novamente, què coses podem fer si tenim clar el paper de les redes socials en el món d'avui.
I això és el que nosaltres pretenem aquí explicar una mica amb l'Enrique San Juan, que ell és periodista, expert en tecnologies, és el director de Community Internet, i que és amic del programa i cada setmana ens ve aquí a parlar de tecnologies. Enrique, vols afegir alguna cosa més al respecte?
Simplemente pensar en la foto. Va, pensar sí. Com canviaria mi foto i qual seria mi imatge òptima per a aquests propòsits.
I els que no teniu número de compte en el Facebook, doncs ja us el podeu fer, que és important i que és interessant. De moment el programa té 64 amics. A veure si en tenim més,
Que
ja tenim molts més,
Tenim tot per crecer.
Sí, evidentment. Molt per créixer encara queda. Gràcies, Enrique. Bona nit.
Bona nit.
.org amb Joan Ortiz.
I després de parlar de xarxes amb l'Enrique San Juan, el que fem és arribar a l'espai de l'entrevista. Avui la comunitat de Sant Egidi. I concretament parlem amb la Meritxell Telles. Què tal?
Bona nit, què tal?
Meritxell, com esteu?
Hola, bé, gràcies.
Des de la comunitat de Sant Egidi. I em sembla que és una comunitat més que coneguda, Més que coneguda, grandeta.
Penso que sí, força grandeta. Gran i aquí a Barcelona també coneguda.
I aquí a Barcelona, no? Malgrat tot, com que és el primer cop que coincidim en el programa, en el Punt RG, i que veniu, per què no fem una mica d'explicació de 5 cèntims, en forma de titular?
I tant,
I així anem entrant en matèria.
Doncs la comunitat de Sant Egidio és una comunitat cristiana que va néixer a Roma l'any 68, en un moment doncs, de grans canviaments també i de gran crit social, i que va néixer d'un jove que tenia també aquest desig de viure l'Evangeli al costat dels més pobres i tenint sempre present i al costat l'Evangeli i la pregària.
Potser et resulta una mica com estrany que t'ho pregunti, però clar, venint d'on venim, que és d'aquestes manifestacions internacionals, em pregunto si tu hi veus aquí algun tipus de vincle amb el missatge de l'Evangeli, no? Potser és una mica estrany, però n'hi ha que sí que el troben, n'hi ha que no.
Home, jo penso que d'aquestes grans manifestacions i d'aquesta tot el que estem veient a partir doncs, de la primavera àrab fins aquí, no? Doncs jo penso que sobretot hi ha una gran pregunta per part de moltes persones. I això jo penso que sí que té un lligam amb l'Evangeli. És que interiorment hi ha moltes persones que tenen una pregunta que va més enllà de només preocupar-se d'un mateix, que és el que avui sembla que és la temptació i la dificultat d'avui.
De fet, anava a preguntar precisament per això, si creus que estem suficientment sensibilitzats amb la qüestió de la pobresa o no.
Bé, jo crec que hi ha molta gent sensible a la pobresa, però que hi ha una gran dificultat, perquè avui estem com molt acostumats a veure el que passa, a veure la pobresa, a veure les dificultats, i potser això ens està fent una mica d'ús, i també aquesta gran preocupació doncs, per la crisi, per tants problemes que un sent, el fan no mirar gaire més enllà i pensar només en un mateix. Jo crec que aquesta és una gran dificultat perquè fa que moltes persones s'allunyin dels altres i avui sigui més difícil estar al costat de qui és pobre, de potser la idea de ser voluntari o que teníem fa anys, o per exemple quan va néixer la comunitat l'any 68, però no tan lluny. Aquí a Barcelona fa més de 20 anys que hi som i bueno, i han canviat moltes coses en aquests anys.
Mm-hmm. Ho deia també perquè d'alguna manera, home, doncs de pobres cada cop n'hi ha més.
Sí, certament.
Ho constateu o no?
Sí, sí, sí.
I com ho constateu en el terreny? És a dir, com ho esteu visquent, això?
Nosaltres, certament, veiem sempre que hi ha més pobres. Potser, a veure, la comunitat
perdona,
de Sant Egidi...
Perdona, ho veieu des de fa temps que van creixent aquest...
Sí, sí, des de fa uns quants anys cap aquí. Potser nosaltres treballem en molts camps, perquè la comunitat de Sant Egidi, diguem que tots són persones que... voluntàriament, generosament, jo diria, una part del seu temps el dediquen doncs, a estar al costat dels més pobres. Hi ha molts aspectes i doncs, els més joves ajuden a nens que estan en barris pobres, que potser és una pobresa que no es veu tant, però que també hi és. Molts de nosaltres acompanyen a persones ancianes, molts, com jo mateixa, a gent que viu al carrer, i per això jo dic que es veu cada vegada més. Per exemple, jo que vaig cada setmana doncs, a trobar a gent que viu al carrer, és una pobresa que realment està creixent i molt en els últims anys. Qui trobem avui al carrer no són persones potser estranyes o malaltes o persones que podem mirar-nos com els antics vagabunds de fa molts anys, sinó que veus persones que fa poques setmanes que s'han quedat al carrer, joves, adults de 50 anys que de cop i volta, després d'haver cotitzat més de 30 anys, es troben sense feina, sense lloc on viure. Penso que això fa pensar que està creixent moltíssim, no?, la pobresa.
Està passant realment.
Sí, sí, realment, realment.
De fet...
Jo us puc dir persones que fa 15 dies vaig trobar un home que havia cotitzat 40 anys i s'ha quedat sense res, té una habitacioneta que una mica sosté com pot, no? I això fa que hagi d'anar a demanar ajut al carrer a qui li doni un entrepà per poder viure en aquesta habitació. Mm-hmm. És una cosa greu, realment.
Home, anava a dir que en un trajecte que faig des de casa meva a casa dels meus pares... En el carrer fa pocs mesos no es veia gent mirant entre els contenidors i ara se'n veu i no se'n veu poca. És a dir, potser passes tres travessies o quatre i veus que en quatre contenidors hi ha gent mirant.
És cert, és cert. I, per exemple, una altra gran pobresa, penso, és la dels ancians. Molta gent que s'està fent gran i té molt pocs diners, té una casa encara perquè la conserven, però... viuen amb moltes dificultats. Això també és alguna cosa que ens ha de tocar perquè tots voldríem arribar a ser ancians com ells i necessiten un ajut, no? Perquè les seves pensions a vegades no donen per menjar i viure. Després tenen uns pisos que si els fan fora es queden sense res. És una realitat molt difícil també.
Mm-hmm. Avui estem parlant amb la Meritxell Tellés de la comunitat de Sant Egidio. M'agradaria preguntar-te, Meritxell, quant temps fa que estàs treballant, sobretot amb gent del carrer?
Amb gent del carrer...
Perquè, com has dit, és el que estàs fent ara, sí. Pròpiament, o fas altres
no,
coses?
No, amb la comunitat de Sant Egidio, més de 20 anys, diria jo.
Sí,
20 anys.
Des
dels
inicis.
Tenia 18 anys, exacte.
Des dels inicis.
Gairebé els inicis. Sí. Amb la gent que està al carrer, una mica més de 10 anys, que ho estem fent molts... seriosament. Al principi nosaltres vam començar a portar el sopar a gent més puntualment perquè van morir persones al carrer i ens va tocar d'una manera molt forta, no?, que morissin gent a Barcelona per fred. Vam fer doncs, una pregària, una memòria, vam començar a ajudar i després la comunitat de Sant Egidi ha pogut créixer i ajudar a moltíssimes persones. És un espai on molts ens venen a ajudar.
I ara com ho feu, això? Qüestió de la gent que viu al carrer.
Bueno, un cop a la setmana doncs, preparem entrepans, recollim mantes, un cop també a la setmana fem recollides als supermercats, a diferents llocs perquè la gent col·labori i preparem una mica entre bastants un sopar que itinerantment doncs, va pel carrer a trobar moltes persones. Hem construït un espai d'ajut a moltes persones i també d'una gran amistat, no? Hi ha molta gent que coneixem de temps que ens espera doncs, perquè espera a un amic, no només espera un plat calent o una manta, que també, però també esperen doncs, unes paraules, una
persones
companyia...
que tenen noms, m'imagino, donen alguns.
Persones que tenen noms, molts noms, Agustí, David, Antonio, Eugenio, molts podria donar.
No, ho dic perquè sàpiguen que avui, en el dia d'avui, estem parlant d'ells.
Sí,
que
justament.
Sàpiguen que ells són els protagonistes d'aquest espai.
És veritat.
I quan, clar, a veure, quan una persona veu una persona que... Quan un veu una persona que viu al carrer, l'aparença sempre és aquella de diaix, no? Que si és bru, que si fa...
Sí,
totes aquestes
sí.
coses que són... Bé de façana, perquè ja ens has dit que darrere hi ha unes persones i tal, però tu al principi això com ho afrontes?
Bé,
el primer dia, el
bé,
segon...
O... Jo, clar, jo penso que la comunitat de Sant Egidi no anem sols a trobar les persones que viuen al carrer. Sempre anem potser de dos en dos, com diu l'Evangeli, nosaltres anem normalment força gent. Llavors, tot i un ser jove, jo, per exemple, quan vaig començar a anar-hi, doncs era molt més jove que ara, però, a més, jo vaig al costat d'algunes persones que són molt joves, que potser no han vist mai algú que viu al carrer. Però quan anem junts, totes aquestes barreres i prejudicis també es trenquen, perquè no estàs sol, veus algú que és diferent, però que amb l'amistat, doncs aquesta diferència es trenca, no? Perquè després són persones com nosaltres.
L'increment de xifres us ha fet a vosaltres trontollar, diguéssim, en quant a capacitat? És a dir, teniu molta més feina ara i us costa arribar-hi o no?
A veure, no és que ens costi arribar-hi, nosaltres, perquè nosaltres també la nostra ambició una mica és arribar a qui podem, no? Perquè, com jo deia una mica, doncs nosaltres som tot... gent voluntària, que entre tots fem aquest sopar, entre tots el anem a portar i, per tant, arribem on podem. Penso que no ens ha fet trontollar perquè anem a trobar qui podem, intentem demanar molt ajut, però sí que fa posar una pregunta de que molts més poguessin ajudar per poder arribar a moltes més persones, evidentment, no? Quan més pobresa hi ha, penso que una pregunta més forta ha d'haver-hi també de poder arribar a més persones.
Avui, precisament a propòsit d'aquest Dia Internacional de l'Eradicació de la Pobresa, que estem parlant amb la Meritxell Tellés, que és de la comunitat de Sant Egidio, m'agradaria preguntar-te, llavors, ja que estem parlant d'això, que necessitaria o que aniria bé que hi hagués més gent, fem una crida.
Fem una crida, sí. No sé, tothom que vulgui conèixer la comunitat de Sant Egidi doncs pot venir doncs, a l'església de Sant Just i Pastor, on fem la pregària sempre els vespres a 8:45, o passar per allà, segur que trobarà algú que el podrà indicar una mica qui és la comunitat i posar-se en contacte amb nosaltres. Hi ha una pàgina web que penso que explica molt bé...
Que és enorme
perquè,
un no se l'acaba.
Perquè és la visió enorme de la comunitat de Sant Egidi a tot el món. I ara també ho anava a dir, no?, que en un dia on te recorda la pobresa, doncs a nosaltres, per exemple, ens preocupa seriosament també la pobresa a l'Àfrica, tants llocs on quan més creix la pobresa, més creix en aquests països, no? Avui, per exemple, hi ha un gran problema de pobresa a l'Àfrica, on tots ho sentim, però cada vegada s'ajuda menys des d'Europa, s'ajuda menys des del món ric, o, per exemple, hi ha un gran problema de violència difusa a països a l'Amèrica Central, no? Són temes que ens preocupen i que han de fer també, que han de tocar les persones en un dia que recorda la pobresa, precisament.
La comunitat de Sant Egidio present a 4 continents.
Sí.
M'imagino que no arribeu a l'Antàrtida perquè assistència als pingüins encara no. I no, potser no en necessiten, però si no...
Arriba a tot arreu perquè a tot arreu hi ha una pregunta d'ajudar a la pobresa i després hi ha una pregunta d'amistat, de fraternitat, de poder estar al costat de qui és més pobre escoltant l'Evangeli. I això, doncs, hi és en els 4 continents. Hi ha llocs que la comunitat és més coneguda o més gran, com a Roma on va néixer o aquí a Barcelona, i altres llocs on és més petita, no? Però...
Quarts de 9 has dit, a Sant Just i Pastor, quarts de 9 has dit l'hora?
A quarts de 9 sempre hi ha la pregària, sempre hi ha la pregària del vespre.
Ho dic perquè m'agradaria preguntar-te l'oració. Fins a quin punt és important per vosaltres?
Jo penso que l'oració és la primera obra de la comunitat per nosaltres. És on junts podem demanar al Senyor a tot arreu on no arriben les nostres mans, que és tant, perquè penso, doncs, avui que parlem dels pobres, que nosaltres podem fer una mica pels pobres, però el Senyor hi fa molt més, on podem confiar tantes esperances i, per exemple, on podem pregar per qui està malalt, que no hi arribem, per la pau al món, per la pau a tants llocs que necessiten de la consolació, de vèncer la guerra, que també ara, no?, i pensava, nosaltres diem sempre que és la mare de totes les pobreses i que per això avui també l'hem de tenir present. La pregària és el que ens ajuda a sostenir totes les obres de la comunitat.
La comunitat de Santa Egídia té una relació molt directa amb el punt ORG pel simple fet de que també a la seva manera promouen el canvi social a partir del canvi intern. És a dir, d'aquí aquesta importància de l'oració, m'imagino. I per això doncs els hem volgut també convidar aquí en aquest programa que parla d'acció social, de canvi de ciutadania implicada en el canvi social, no? M'agradaria preguntar-te també quin és aquest esperit de sis, què vol dir això quan us referiu a l'esperit de sis?
Aquest esperit de sis, de fet, que és molt important parlar-ne aquests dies, és aquesta intuïció, diguem, que va tenir Joan Pau II a l'any 86 de reunir a totes les confessions religioses, cristianes i no cristianes, per pregar una jornada per la pau a Assís, precisament, a la ciutat de Sant Francesc, que com a home de pau que era, doncs era significativa que fos allà. Joan Pau II va reunir totes les religions, van fer una jornada molt important i la comunitat de Sant Egidi va voler que aquest esperit d'Assís, que aquesta alenada doncs, d'unió de tantes persones diferents, de tantes religions, no quedés en una jornada, sinó que fos que es pogués mantenir sempre, no? I que pogués sostenir-se...
Que el seu esperit perdurés.
Perdurés, exactament. No? I ha estat així durant tots aquests anys. Sant Egidi cada any ha organitzat la Trobada Internacional per la Pau, que avui doncs, peregrina per tot el món i que reuneix més de 200 personalitats acompanyades de molta gent, de molts mons diferents, també de la política, del món intel·lectual, professors, universitaris, per dir, no?, gent que està en contacte amb molts canvis, no?, i amb moltes realitats, per debatre sobre tants aspectes que són importants en el món. Deia que era molt important aquesta setmana perquè la setmana que ve és l'aniversari, el dia 27 d'octubre, de Assís, i volem recordar aquests 25 anys, a més aquí a Barcelona. El papa ho farà a Assís, acompanyat de tants líders religiosos, el dijous i el dimecres al vespre a les 8 a la Reial Acadèmia de Bones Lletres, al costat de la plaça de Sant Just i Pastor, amb el cardenal i diferents representants de les religions d'aquí a Barcelona. També volem fer aquesta memòria, perquè és
recordar
una memòria
fet
important.
25 anys, has dit?
De la trobada per la pau.
Sí, de la trobada de Assís.
Això mateix.
Més preguntes. Hem parlat una mica dels ancians, hem parlat més en profunditat, diguéssim, de la gent que viu al carrer, però quins altres col·lectius?
Bé, nosaltres arribem a bastantes persones. Hi ha un gran nombre de la comunitat que són estrangers, gent que arriba a Barcelona també buscant una acollida i que provem d'acollir, doncs, de donar un espai doncs, que arribi a tots, cristians, musulmans, perquè puguin construir junts un futur diferent i puguem una mica junts també manifestar que és possible conviure en una ciutat com la nostra i per això doncs, es troben junts mensualment en diferents espais de la comunitat. Després nosaltres arribem també un món també important, no?, el món dels gitanos, quan es parla de la pobresa, no?
Perquè a la mina, que hi ha una feina molt destacada.
Hi ha una feina,
no?,
molt important de fa molts anys, també, sí, dels principis dels anys 90, i hem treballat molt i avui doncs, ha crescut molt l'amistat amb moltes persones i com tots aquests barris difícils, doncs, també la crisi està tocant d'una manera molt seriosa, no? Abans que em preguntaves una mica si està creixent la pobresa, per exemple, a la mina. Jo parlo de la mina perquè és el barri que conec més. Hi ha altres barris on hi ha gitanos a Barcelona, però la mina, que és un barri tocat
dels importants,
d'una manera important, no?, per la pobresa, doncs és un barri on en els últims anys nosaltres havíem vist un creixement econòmic important, una estabilitat doncs, de persones que nosaltres havíem conegut pràcticament analfabetes i que avui són joves que tenien una feina en un supermercat, que s'havien refet la seva vida, i la crisi està tocant d'una manera molt seriosa en aquestes persones, perquè són persones que les primeres que han començat a perdre la feina, han hagut de tornar a casa dels pares quan eren persones que havien començat a independitzar-se, a viure d'una manera millor que nosaltres els havíem conegut. Això també és un seriós problema, perquè realment veus com la crisi toca a qui és més pobre, i a la mina és així. Tot i així, nosaltres hi treballem molt des de fa molts anys i pensem que la mina també es pot viure bé i es pot conviure, gitanos i paios, es pot... De fet, és un barri que així ho ha demostrat durant tots aquests anys, com es pot arribar a una bonica convivència. Si mires a altres barris europeus, doncs veus moltes més dificultats, no? I a la mina, doncs, ha estat així.
Mm-hmm. Nosaltres hauríem de començar a posar el punt i final, tot i que deixem diverses qüestions encara en el tinter, per tant, mantenim arguments per tornar...
I tant,
aquí
que sí.
Regi, seguir parlant de Sant Egidio. Bé, què li diríem a una persona que vulgui començar a ajudar?
Que sempre hi ha...
A part de que passi quarts de nou a Sant Just i Pastor.
Que sempre... Que tots tenim una mica de temps per poder ajudar. Perquè penso que avui molts diuen no tinc temps o tinc moltes coses a fer. Sempre tenim moltes coses a fer, en tenim tots. Però sempre hi ha un petit espai on un pot doncs, contribuir amb un gest, amb una trobada amb una persona que és pobra, amb la visita amb un ancià, la visita aquí amb un vagabund. Sempre hi ha un petit espai i penso que humanitza la nostra ciutat i que, a més, fa que cadascú de nosaltres visquem millor.
I el canvi comença per aquí, eh? Dius, ajudant els altres sí, però abans d'ajudar els altres t'has de convèncer tu mateix o has de tenir tu la necessitat interna de voler-ho fer. Per tant, ve de dintre i després es porta a fora. Que quan parlem de canvi social, també parlem de canvi individual i canvi intern. No és en va que ho fem. La Meritxell Tellez, de Sant Egidio, moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa tan agradable, si em permets, des del meu punt de vista. Gràcies i bé, fins la propera, perquè han quedat coses i perquè m'agradaria que seguíssim parlant.
Molt bé, gràcies Meritxell. A vosaltres.
Bona
fins
nit.
La propera.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Amigues, amics, després de l'entrevista, arriba el moment de saludar la Maria Sierra. Maria, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Molt bé, com estàs?
Molt bé.
Sí.
Sí.
Tu ja ets amiga, no?, del .org en el Facebook, o no?
I tant.
Sí, eh?
I tant, que
tots
sí.
Tots els nostres oients que no ho siguin, saps què passa? Que ens agrada tenir amics al Facebook. Al moment anem per la 60.5, eh? I facebook.com/.org, sí, 64, Jordi, que rius així, eh? 64 en tenim. facebook.com/.org, i allà doncs simplement cal que feu un clic de m'agrada i ja serem més a la família del .org. I si voleu entrar al blog, doncs .org.org, allà hi trobareu les editorials que llegim en aquest programa i trobareu informació diversa doncs, del programa i sobretot un apartat que ens interessa, perquè sabeu que aquest és un programa microfinançat per vosaltres. Allà hi trobareu les dades bancàries per poder-hi fer un ingrés, res, que pot ser de 5 euros al mes, no cal que sigui de més, o de 10 si voleu, bé, o de 500.000, evidentment, però no us demanem moltes quantitats. I Maria, avui, què tenim?
Avui portem una cançó de Pedro Guerra titulada Pobres. Avui és el dia de la erradicació de la pobresa.
I a més les Illes Canàries també estan de moda mediàticament parlant i per tant tot lliga, no?
Correcte.
Perquè aquest senyor és d'allà, és canari, no?
Sí, és canari.
De quina illa ho saps o no? Tenerife,
no ho sé, Tenerife, em sembla que sí, ja t'ho diré.
Molt bé, doncs escolta, Maria Sierra, moltes gràcies.
Gràcies.
Pobres.
Pobres.
Pedro Guerra. Som-hi.
Más pobres entre los pobres, pobres, pobres.
www.radiocatalunyaràdio.org, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Arriba el moment ara de saludar el nostre amic, l'Enric Castellà. Enric, què tal? Bona nit.
Molt bona nit, Joan.
I amb aquesta música i l'Enric Castellà agafem les motxilles, que avui, no sé, a veure, la setmana passada em portaves uns nassos de pallasso. Uh-huh. Avui em vens amb aquestes motxilles tan grans i cada dia t'entenc menys, Enric.
No, doncs té una explicació molt fàcil, Joan.
Sí?
Mira, avui viatjarem al Nepal de la mà del nostre amic Ramon Viladomat, president d'Amics del Nepal.
D'acord, doncs, escolta'm, el saludem. Namasté, Ramon.
Namasté.
De l'entitat Amics del Nepal. Escolta'm, Enric.
Molt lluny, eh?
Sí, està lluny. Està unes quantes hores d'aquí, eh?
I tant, i tant.
Escolta'm, Enric, què li preguntem al Ramon Viladomat?
Mira, jo, primer de tot, vull ser educat i el saludo. Ramon, molt bona nit.
Bona nit, Enric.
Bona nit, eh?
Bona nit.
Com que ens hem saludat abans. Sí.
És que no havia saludat. Llavors, volem fer un programa que sigui solidari i educat.
Educat, exactament.
Això, sobretot, eh?
Exactament.
Molt bé. Què tal està, Ramon?
Molt bé, moltes gràcies de seguir amb vosaltres.
I nosaltres de tindre-te aquí, com no. Escolta'm una cosa, quins varen ser els motius de l'inici d'aquesta aventura solidària?
Això, parla'ns d'Amics del Nepal.
Sí, doncs mira, doncs ja fa 16 anys, arrel de, per diversos motius, per diverses persones, però de viatges i d'estades al Nepal i també en d'altres casos, diguem-ne, de persones que han conegut aquest país d'Àsia, arrel, diguem-ne, de que hi van fer l'adopció d'algun fill. I d'aquí va néixer una mica el coneixement del país i les ganes de col·laborar amb el seu desenvolupament, perquè precisament, ja ho comentarem, però Nepal precisament es coneix per les grans muntanyes, però també és un dels països més pobres o menys desenvolupats d'Àsia.
Molt bé, anem a pams i després ja sí. Explicaràs
entrem tot això. Entrem amb les muntanyes o amb el desenvolupament? Amb les dues coses. Digues,
sí, sí, no, jo no el que és quins són els objectius d'Amics del Nepal?
Doncs bé, és una ONG de desenvolupament i com a objectius doncs, tenim la nostra missió és donar suport a col·lectius desafavorits, que podrien ser doncs, els infants, també les dones, sobretot en temes d'educació i d'educació sanitària.
Digue'm, Ramon, quines són les condicions de vida en general que viuen les persones que esteu ajudant i què destacaries d'elles? Tenen algun segell especial?
A veure, totes són, la majoria són nens o infants que viuen amb alguns d'ells en centres d'acolliment, vol dir que tenen una situació familiar desestructurada, precària, en molts casos. En d'altres són dones que, diguem-ne, doncs, si ens fixem en els índexs d'alfabetització, doncs el nivell d'alfabetització de les dones al Nepal és menys de la meitat de la població. Vol dir que llavors són persones que necessiten, diguem-ne, d'aquest suport i que entenem nosaltres que gràcies a l'educació poden sortir una mica d'aquest entorn.
A quina zona del Nepal, però?
Mira, nosaltres estem treballant ara molt concretament en un barri de la capital, de Katmandú, on hi tenim un centre d'educació sanitària i de formació per a joves. És un barri, diguem-ne, que a les afores ja de Katmandú, que hi viu una població diversa, però en molts casos és població que és desplaçada, diguem-ne, perquè Nepal ha tingut un conflicte intern important i bé, hi ha hagut, com passa a tots en molts altres països, doncs una migració important del camp a la ciutat. Aquest seria un dels llocs importants, però també tenim centres a d'altres zones del país, diguem-ne, no només a la capital, diguem-ne. Nepal no és que sigui molt gran, però vull dir, és una extensió com més o menys com Portugal i té uns 26 milions d'habitants, però tenint en compte que hi ha una zona que no hi viu ningú perquè són les muntanyes aquestes de 8.000 metres, doncs... Però bé, estem una mica repartits per tot el territori.
Escolta, Ramon, malgrat les condicions de vida que viuen aquestes persones, jo crec que ben segur, a darrere de moltes d'aquestes persones que ho dic, s'amaguen històries divertides o tristes. Quines recordes?
Anècdotes.
Més o menys van per aquest.
Bueno, d'anècdotes n'hi ha diverses. Bueno, no sé si divertides o interessants. Vull dir, nosaltres treballem amb nens, diguem-ne, amb nens que estan amb centres d'acollida, amb situacions i ens trobes, et pots trobar en casos, diguem-ne, doncs que també agafen malalties o tal. I hi ha un cas concret, diguem-ne, d'un jove que en aquells moments havia tenir 16 anys o 17, va tenir una insuficiència renal molt forta, va necessitar diàlisi, vam haver de finançar un trasplantament de ronyó que li van fer a la Índia i que va ser una germana que li va fer la donació del ronyó. Això va ser un moment fort perquè, diguem-ne, mai ens havíem trobat amb un cas, diguem-ne, d'aquestes característiques. Diguem-ne, nosaltres donem suport als infants, es fan revisions mèdiques i tal, però que necessiten una intervenció quirúrgica i amb un trasplantament, doncs, bueno...
I havent de marxar a l'Índia, no?
Clar, perquè les condicions al Nepal, els hospitals no fan aquests.
I el resultat?
El resultat molt positiu, molt positiu. El problema és que quan això passa aquí, tot arreu, clar, aquí la necessites una medicació constant, quasi bé per tota la vida, i és una medicació que costa molts diners. Aquí t'ho paga la Seguretat Social, però allà ho hem hagut d'anar...
Fins ara.
Fins ara. Bueno, però suposo que, no, que segons, sí, en sí, aquests sí. casos greus... No, no, però sí que és veritat que ara, doncs, aquí... Però allà, doncs, evidentment, doncs, s'ha hagut d'anar finançant, diguem-ne, doncs, aquesta aportació regular, diguem-ne, perquè pugui tenir aquest... Però les condicions de vida se li han canviat radicalment.
Aviam, Ramon, has parlat del tema d'apadrinaments.
Sí.
Aviam, anem a veure... com ho teniu organitzat?
Doncs bé, nosaltres tenim un... a veure, com podem finançar nosaltres tot aquest el manteniment d'aquests nens, no? O joves que estan amb... I llavors tenim un aquest sistema d'apadrinament, que vol dir que tu pagues unes quotes regulars i llavors pot ser per un nen que viu en un centre d'acolliment, que nosaltres li diem un apadrinament complet, i vol dir que li pagues l'escolarització, però també el poder viure el dia a dia en aquests centres, perquè no hi ha aportacions, diguem-ne, de l'Estat, però també tenim uns apadrinaments que siguin com unes beques educatives, no? Que és per pagar l'escolarització, o bona escolarització, amb aquests nens. La quota també és diferent. Llavors tenim aquesta diferència, no? Però està organitzat d'aquesta manera, diguem-ne, una aportació, diguem-ne, persones, famílies, que fan una aportació regular per poder mantenir i finançar, diguem-ne, l'escolarització i les condicions de vida d'aquests infants.
I digue'm, quin sistema fos servir per controlar aquestes donacions?
Bé, això és a partir d'una quota, diguem-ne, és una quota regular, i nosaltres sabem quin és el cost concret, diguem-ne, de mantenir un infant a Nepal. Tenim la sort, no sé el que ens durarà, però vull dir que l'euro és fort, diguem-ne, encara en comparació, vull dir que malgrat els anys no s'han hagut d'incrementar especialment les quotes, diguem-ne, amb la quota que tu portes, diguem-ne, el que passa que és clar que quin és el... Són faves, diguem-ne, comptades, en el sentit de dir, si tu aportes 20, diguem-ne, per mantenir un nen en un centre, doncs és que és allò, vull dir que aquell nen menja, aquell nen està escolaritzat, aquell nen està vestit,
és
està
dir,
cuidat...
En poc d'aquí es fa molt allà.
Exactament, és que en poc d'aquí es fa molt allà. I ja et dic, tenim la sort, diguem-ne, que l'euro s'ha mantingut d'alguna manera fort, ara està baixant, però vull dir, i això ens ha ajudat perquè, diguem-ne, la conversió amb rúpies, doncs sempre ens ha sortit, diguem-ne, favorable.
Mm-hmm. Digue'm quina ha sigut la clau del vostre èxit, perquè, escolta...
Home, 16 anys, a més a més, amb retallades per tot arreu.
Sí, no, a veure, tenim les nostres dificultats, tenim les nostres crisis, a veure, jo penso que és la constància i creure en allò que estàs fent i pensar que allò que estàs fent doncs, té uns resultats, té un sentit, i com que té un sentit i té una finalitat i que veus uns resultats, doncs t'hi vas dedicant. I
és
jo
a dir,
penso
la voluntat. Exactament,
i que les persones doncs s'involucren amb els projectes doncs perquè també veuen aquests resultats. Jo penso que aquestes, perquè sí que és veritat que hi ha una part, diguem-ne, ara difícil, no?, que aconseguir diners, més enllà, diguem-ne, de persones que poden aportar aquesta contribució regular, també demanem diners a institucions públiques, ajuntaments, per finançar, per fer projectes, diguem-ne, hi ha diferents, dir, si s'ha de fer una escola, si s'ha de fer millores en aquests centres d'acolliment, o si s'han de fer, llavors, ja no surten de les quotes particulars de les persones, sinó que anem a demanar diners a institucions o fundacions privades i tal. I ara sí que això...
Clar,
la veritat és difícil, i Nepal per al nostre país compta ben poc, eh? Vull dir, compta en d'altres països, però
no
Nepal no és una prioritat.
Si tingués petroli en Nepal, potser...
Suposo, no sé.
Encara no l'han descobert.
Parlant de financiació, ja esteu preparant la campanya de Nadal d'enguany.
Home,
sí,
veneu loteria de Nadal i tot, eh?
Venem loteria, exacte. I, no, això és...
No, és important.
És important, a veure, vull dir, sempre amb l'esperança de que toqui, no? Però vull dir que, és clar, encara que no toqui, diguem-ne, sempre hi ha la contribució aquella que et deixa. I la campanya de Nadal són uns regals concrets, diguem-ne, que nosaltres venem, que els comprem dintre del comerç just a diferents persones, a diferents institucions, diguem-ne, que fan manualitats i fan productes artesanals i molt útils, no? De regalets que tu pots adquirir a un preu raonable i que tu quedes a la mar de bé, diguem-ne, amb una nit de Nadal o amb una nit de Reis, donant aquests regals, diguem-ne, de Nadal, que tenen un sentit perquè dones feina a una gent d'allà, a unes persones, i doncs també contribueixes a, diguem-ne, al desenvolupament d'aquest país.
És que tu vas, perdona, Enric, tu vas a l'entitat d'Amics del Nepal i no pots entrar perquè està plena de productes que venen. Amb tot nepalès...
Sí, però tot això
namasté.
Sí, no són productes de comerç just, que diguem, són productes de Nepal, diguem-ne, nosaltres ho compartim amb uns nepalesos residents aquí a Barcelona, que diguem-ne que tenen aquesta botiga i tenen molts productes, que no són en benefici nostre, però sí que ens ajuden a pagar despeses. És important.
Anem a fer una visita, podem entrar al revés del que diu el Joan, perquè heu vengut tot el que teniu allà d'assistència. Sí. Jo, digue'm les dades de contacte d'Amics del Nepal.
A veure, per la gent de Barcelona, nosaltres estem al carrer Diputació 296, és Diputació cantonada en Bruc, en baixos, es veu que hi ha una botiga
que venen... Totes les coses estan a fora. Veureu els ulls del...
I nosaltres dintre de la botiga, a la darrera botiga, com aquell qui diu, tenim allà l'oficina. Les dades, diguem, el telèfon 93-302-6276, i tenim una pàgina web que és www.amicsnepal.org, i allà teniu tota la informació i el contacte, i ens agradarà que ens visiteu i que ens vingueu a veure.
Home, doncs i tant que sí, Ramon.
Molt bé, pues Ramon, jo desitjo que tingueu molta sort i que acabis de passar una molt bona nit. Menester.
Namasté, Enric, moltes gràcies.
Bueno, Joan, Enric, el viatge solidari d'avui dilluns s'ha acabat. Sols ens resta dir-te bona nit a tu i, naturalment, als nostres amigues i amics oients.
Molt bé, Enric. Namasté.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Amigues, amics, tothom somia en viure en un món millor, però no tothom treballa realment per aconseguir-lo, i el que volem és que aquí, si tu realment vols treballar per construir aquest món, ens ajudis microfinançant aquest programa, encara que sigui a través de petites aportacions de 5 euros mensuals, de 10, no cal que siguin quantitats gaire més altes. Som al .org, el primer programa d'acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència, i totes les dades nostres es podreu trobar a través del facebook.com/.org o a través de del nostre blog particular, que és .org. Avui començàvem parlant del canvi a nivell mundial i ho fèiem amb l'editorial referent a les manifestacions del 15 d'octubre, i el que fem ara en l'espai de l'Enric doncs és seguir parlant d'això, però també des del canvi intern. Enric Tintoré, bona nit.
Bona nit, Joan.
El dissabte passat vaig sentir la frase que algú deia, que aquest moviment, referint-se a les manifestacions, no el parava ni Déu. I llavors vaig pensar, home, no, és que és Déu que l'ha motivat.
Sens dubte.
A veure, Enric, per on ens hi posem dubte avui? Perquè avui tornem a parlar de que aquestes manifestacions aniran a algun lloc si nosaltres anem internament també a algun altre lloc, no?
Sí, si volem millorar el món, ens hem de millorar nosaltres i ens hem de reforçar molt interiorment. Només a través del canvi espiritual profund en cadascú de nosaltres aconseguirem fer canviar el món també cap a una dinàmica més espiritual.
Això és complicat, perquè tothom vol que el món canviï, però que canviïn els altres. Jo no canviaré per res,
bueno,
del món, diuen.
No és complicat, només requereix voler-ho fer. El camí més directe que jo veig és la meditació. És important mirar-se a l'interior, trobar-se un interiorment. I com es fa això? Meditant. Cada matí i cada nit, cada persona hauria de trobar temps suficient, encara que siguin uns minuts, per dedicar-se a meditar.
Esgarrapar el temps d'on sigui per...
És que és el més important, perquè la vida diària ens desgasta, la lluita exterior ens desgasta. Llavors ens hem de recarregar interiorment amb la meditació. Buscar temps per trobar el silenci interior, per oblidar preocupacions durant uns minuts i per gaudir de la pau interior. I quan més aprofundim amb la pau interior, amb aquests moments de silenci interior, és el moment de pregar, és el moment de fer afirmacions positives per al món millor. Dirigits a Déu, si ets creient, o dirigits a l'infinit, si no ho ets.
Això és interessant, perquè més d'una vegada n'has parlat, eh? Si ets creient, et refereixes al Senyor, eh? En alguns exercicis d'afirmació que tu ens has proposat.
Clar, clar, clar,
i si no, doncs simplement no ho dius i ja està. És a dir, que és bo perquè el canvi espiritual, tant si ets creient com si no, home, si ets creient vas en una direcció, però si no també pots millorar.
És que tu pots creure en Déu, com crec jo, i pots creure també en l'energia quàntica. Mm-hmm. I el nostre pensament impregna l'energia quàntica. I si tenim pensaments positius, nosaltres impregnem aquesta energia quàntica. I per què no podem dir que aquesta energia quàntica també és Déu, si Déu ho ha creat tot? És a dir, que tant si ets creient com no ets creient, la pregària dona resultats. Mm-hmm. Tu pots dirigir la pregària a Déu, com a Crist, o com un senyor amb barbes que està en uns núvols.
Aquest no era Sant Pere?
O Sant Pere. Pots dirigir la pregària a la teva idea de Déu que tinguis, o bé fer afirmacions dirigides a l'infinit, a l'energia quàntica, perquè la ciència ha demostrat que la nostra ment, el nostre esperit, és capaç de canviar l'exterior a través de la nostra voluntat interior.
Això que estàs explicant ara, Enric, queda recollit en la pàgina web del Jorge Dobner, que col·labora al principi del programa, enpositivo.com. Allà s'hi ha col·locat avui, ha estat en sala, un vídeo que parla precisament de l'energia quàntica. I és interessantíssim, és un minut i mig, eh? Enric, i quan ens hem canviat nosaltres, canviem el món, no?
Sí, però paciència. El que hem d'aconseguir, per sobre de tot, és la pau interior. És un camí difícil. Hem de treballar per assolir en aquests moments de silenci la pau interior. Hi ha molts mestres que ensenyen molts camins cap a perseguir per la pau interior. Busquem aquests mestres i seguim aquests mestres.
Gràcies, Enric. Bona nit.
Bona nit, Joan.
.org Canvi social i acció ciutadana.
I amb l'Enric Tintoré i el seu espai d'espiritualitat el que fem és arribar al punt i final del punt ORG d'avui. I han estat en Jordi Carretero, el Jorge Domne, la Maria Sierra, l'Enrique San Juan, l'Enric Castellà i l'Enric Tintoré avui en aquesta edició de 17 d'octubre, com us deia, amb un servidor al meu nom, Joan Ortiz. I recorda, com va dir Saramago, en el món hi ha dues superpotències. Una són els Estats Units i l'altra ets tu. Fins demà a les 8. Ràdio Estel.